Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
I com sempre aquí ja a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat i com sempre amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
Hola, bon dia, Cristina. Com estàs?
Doncs molt bé, i avui ens ficarem a fer creativitat amb un gran personatge o amb un gran gos, no ho sé, estem parlant de Beethoven.
No, personatge.
Personatge molt famós, Beethoven, una gran pel·lícula que va marcar també moltes infàncies.
També,
eh?
Ves, inspirada en Beethoven. El nom va tenir el seu... Li van treure la inspiració.
El seu suc li van treure, i
tant. Això mateix.
Doncs i d'on no t'ha vingut a tu la inspiració per parlar de Beethoven avui?
Parlarem del gran artista. I parlarem, mira, saps de què m'ha vingut? Mirant un vídeo de YouTube d'en Ramon Gené. Coneixes,
sí?
En Ramon Gené? A mi m'encanta aquest home quan explica les coses. Doncs deia que el personatge de la seva vida era Beethoven.
Ah?
I em vaig quedar una mica pensant, dient, oh, tu tens algun artista que sigui l'heroi de la teva vida? I jo dic, jo no.
Jo crec que no, l'heroi de la meva vida sona molt gran, eh?
Clar, doncs ell deia això, no?, que l'heroi de la meva vida era en Beethoven, i jo era, ai, tinc aquest buit ara, jo.
Doncs farem un programa i a veure si me surt la meva inspiració, no?
Clar, vas passar, li preguntaràs a la Cristina a veure com ho veu això. Dic, sí, i mira, em va crear doncs com aquesta cosa de pensar, bueno, l'hem d'omplir, no?
I
aquest
tant.
Buit.
Doncs anem a omplir aquest buit.
I vinga, i a partir d'aquí doncs vaig començar a investigar sobre Beethoven, perquè jo dic que a part de la música també està molt bé saber d'artista, perquè tot, al final és tot el conjunt que ens porta a entendre, no?, tot el que fa. I farem safareig, eh?
Farem safareig?
Sí, he trobat moltes coses i farem safareig, sí. Doncs mira, en Ramon Gené, ja que és el seu heroi, té un llibre també que em parla molt de Beethoven, deia que en Beethoven va ser com el primer músic que va començar a escriure música pensant en ell mateix.
Què vols dir amb això?
O sigui, que era, qui sóc jo i que la idea ha de ser per mi, o sigui, és com jo toco per mi, jo faig la música per mi, i si tu m'escoltes, doncs bé. I...
Com quan escrivim un diari personal, que no escrivim,
sí,
per ningú, sinó que ho fem per nosaltres mateixos,
sí,
no?
Sí, això mica... mateix. Doncs és com, això va per mi. I a partir d'aquí, doncs, el que hi hagi al voltant, que s'apunti, doncs perfecte. I si no, doncs... I diríem que és el primer que ho va fer, perquè clar, en aquella època, la música era per agradar, no? I era clar...
Sempre cap a fora, no?
Sempre cap a fora. I ell va ser com el primer que va dir no. I aquí ja ressaltava una mica aquest caràcter que anirem parlant, perquè era una persona ben carismàtica, eh?
Tenia caràcter el senyor Beethoven?
Ui, sí, tenia caràcter. Sí. Ho deixava tot molt clar, eh?
Sí?
Sí.
Sense pèls a la llengua.
No.
M'encanta aquest refrany.
Doncs res, era tot ell, era un personatge que tot el que deia era una declaració d'intencions, realment, eh? Sí. Doncs mira, te començo a parlar des de que va néixer.
Comencem pel principi, tant.
Avui tenim una hora de programa, no? M'havies dit?
Una hora tenim,
no?
Avui?
No, resumirem. Doncs vinga, va, anem a parlar de la seva vida. Es deia Ludwig van Beethoven i va néixer a Bonn, Alemanya, l'any 1770. Encara no hi érem tu i jo.
No.
I des de molt i molt petit ja va deixar evident que tenia un talent fora del normal. O sigui, el talent per una banda. El caràcter també ja ho va deixar evident des de ben petit, eh?
Ja el mostrava també, eh?
Sí, ja es veia venir que allò anava per allà. Doncs el seu pare ja era músic de les Corts. I el que ell volia, doncs, és que ja que el noi demostrava que tenia aquest talent, doncs clar, el volia col·locar perquè així doncs tingués una bona qualitat de vida.
El nen ja el tenim posat a lloc, ja viurà bé, no?
I en Beethoven doncs va començar a estudiar piano i composició des de ben petit. I el pare tenia aquell plan per ell, no? Perquè, clar, el pare coneixia en Mozart i en Mozart feia això. Era artista de l'aristocràcia i era una persona molt amable i tot el que feia era per complaer doncs, a la gent que l'escoltava, la noblesa, no? I deia, doncs, el meu nen també. Però, en Beethoven...
Tenia caràcter.
Que era un músic extraordinari, o sigui, era un geni de la música, però el caràcter... Ai, no hi havia maneres. I ell anava a la seva, i clar, quan li deien, és que has de fer això, ell, no, per què tinc que fer això, no? I clar, no els feia gaire contents els senyorets.
No anava a les ordres del que manava, no?
No va encaixar en cap motlle. Ja només començant per aquí. Clar, i això pot ser bo, o pot ser molt dolent. Depenent del moment, ja ara, si no encaixes, ja costa. Imagina't en aquella
època. Almenys ara no tallen el cap, no? Abans en tallaven caps.
Sí, sí, no va ser el cas, però... Doncs sí, sí. I a més, és que era un follonero, perquè s'encarava amb tots els altres músics, a part de la noblesa i la gent que el contractava, i li encantava fer com es diu... fer els... Ai, ara no sé la paraula.
Dir?
Allò que s'enfrenten l'un a l'altre...
Un cara a cara, un...
Sí, i llavors s'encarà...
Batalles musicals o feien alguna cosa així?
Sí, i llavors el provocava dols musicals, saps? El dol de, el duelo, no? De dir allò que feien amb la pistola i pim-pam, no? Doncs això amb la música. I ell deia, vinga, va, tu que et creus tan bo, doncs vine a lluitar amb mi i a veure què. I ell sempre guanyava, ho feia en piano.
I clar, amb el cap amunt i qualsevol segueix les normes després,
exacte.
No?
I, bueno, i si no li anava gaire bé, s'enfadava i deia, més val que el deixem guanyar, saps? Doncs mira, en Beethoven de ben jove ja es va instal·lar a Viena, que era la capital musical d'Europa. I en allà sí que va ser on va conèixer en Mozart, que tant que n'havia sentit a parlar, doncs finalment el va poder conèixer personalment. I en Mozart, que era un molt bon nano, doncs amb una trobada que va ser molt breu, va quedar tan impressionat d'en Beethoven... que els hi va dir als seus amics, fixeu-vos en aquest noi que un dia el món en parlarà d'ell.
I aquí seguim, parlant de Beethoven.
I aquí seguim. Anys després, aquí a la ràdio estem parlant de Beethoven. Doncs tenia raó amb Mozart. Doncs, i en Beethoven el que va fer és estudiar molt, 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 molt i practicar molt, 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 molt. El que tenia era molt bona tècnica i això era base de constància i treball. Sempre diem, per desenvolupar alguna cosa... T'hi has de posar de valent, perquè si no, a vegades, les muses...
Tenia talent, però has de tenir talent i esforç i ganes, eh? Perquè les coses surten rodones.
Sí, va ser la prova amb Beethoven de que de forma natural no li sortia tot prou, però sí que entrenant i posant-ho en pràctica, doncs millorava moltíssim. I llavors què va passar? Doncs que tenia tanta tècnica, ja sabia tant, i ell evolucionava constantment, i s'ho veia, i s'ho sabia. Doncs fins i tot amb els professors se'ls hi encarava, no?
Què era... m'has d'explicar-te una mi,
sí,
no?
Sí, els hi qüestionava tot, no? I era com, per què? Si això surt així, doncs jo vaig per aquí, no? I se saltava totes les normes.
No ha de ser difícil gestionar un geni, eh?
Ha de ser difícil.
Ha de ser molt difícil, sí, sí.
Sí, sí, ha de ser molt...
Perdó, volia dir no ha de ser fàcil.
Ah, jo he pensat, no, sí, sí, sí que és difícil.
Que ha de ser difícil, clar, depèn com, eh?
Justament deien que era molt difícil de gestionar una relació amb ell, però que alhora tenia un carisma, o sigui, era tan diferent i era tan carismàtic i tenia alguna cosa que era impossible d'ignorar-lo.
O sigui, atreia la gent també,
això,
no?
Això, o sigui, saps, tenia molt mala hòstia i tenia... però alhora
parlem
tenia...
clar.
Sí, però tenia alguna cosa que deies, ai, un test aquest nano, no? I això està bé, eh? Vull dir, al final
sí.
És un perfil que costa, a vegades, de trobar. I mira, i en aquí comencem el drama de la seva vida, que això és cap als 28 anys, que en Beethoven va començar a notar que no hi sentia gaire.
Uf, que dur això per un músic.
I per ell, que a més a més,
músic, ell...
amb el caràcter que tenia, acceptar que això que li estava passant, no? Clar, i ell, com a compositor i pianista, entendre que es podia quedar sort, no hi havia manera, no ho volia acceptar. I clar, ho va amagar. No volia que ningú se n'enterés, no podia dir-ho, perquè llavors, clar, sabia que seria que acabava tot...
Ai, 28 anys, és molt jove,
És molt jove. I llavors es va començar a desfogar, doncs, escrivint cartes als seus germans, i de fet va caure una mica, doncs, amb depressió, i va estar a punt, doncs, bé, de tirar-ho tot per la borda, però l'art el va salvar. I en una d'aquestes cartes deia, no puc deixar aquest món abans d'haver fet el que sento que he de fer. Per tant, era com que ell tenia aquella missió, la sentia tant i tant, que fins que no fes allò, ell no podia marxar. I això va dir, encara que em quedi sort, ho aconseguiré. I sí, sí.
Ho va fer.
Ho va fer, i com que era tan lluitador i tan treballador, doncs va composar una de les melodies més famoses de la història. A veure si et sona. L'escoltem?
L'escoltem. Thank you. Home, artista ho era. A mi se m'acaba de posar la pell una mica de gallina, Roser.
A mi també. Ta-ta-ta-tan.
La sinfonia número 5 en C menor, no?
Sí, sí, vull dir que fixa't que amb 5, ta-ta-ta-tan, no? Que dius, i al final ja ha quedat per sempre, ja.
I tant.
Doncs mira, tot i anar... Oi, que maco de fons, eh?
Sí, mira, li mantindrem, ai, què sí. Sembla, sí?
Sí, sí, sí.
Avui...
Fem un bon homenatge.
El deixarem per aquí sota.
Va, deixem per aquí sota. Doncs, tot i anar convisquent amb aquest problema, ell no va deixar mai de composar. I, mira, en aquests moments, jo crec que és agrair que tingués el caràcter que tenia, perquè si hagués sigut una persona, potser, amb menys empenta, amb menys caràcter...
Sí, amb menys ímpetu, no?
Sí, potser no haguéssim arribat a conèixer tot el que avui ha fet Beethoven, no? Però, gràcies.
Pues imagina't poder... composar, però no escoltant, al seu cap devien sonar aquestes cançons.
Exacte, funcionava clar, per la memòria.
Clar.
Sí, doncs la novena sinfonia, que és considerada per molts la composició més gran de tots els temps, la va acabar de composar quan ja era completament sord.
Wow.
Als 48 anys.
Que fort!
Que jove, sí, i ara t'explico una anècdota.
A veure.
O sigui, als 48 anys ell ja no sentia res. La va escriure des de la memòria musical i la imaginació, o sigui, ben bé... Com, això és com quan et falta un sentit, com desenvolupes els altres, mm-hmm. No? Doncs és la mostra, doncs ell va desenvolupar molt la imaginació i la memòria per poder seguir creant. El que dèiem, la ment àgil, no? Tenir la creativitat experta, doncs fa que puguem tirar endavant altres coses.
I aquesta sinfonia sonava en el seu cap, no?
Ell la tenia molt clara. I quan es va estrenar a Viena... Ell estava a l'escenari donant les indicacions als músics, no?, d'esquena al públic, ell estava dirigint a l'orquestra, i quan va acabar, el públic, o sigui, va ser tan apoteòsic, aquesta paraula em costa, que es va aixecar, va començar a aplaudir, a treure els barrets, els mocadors, tothom plorant, super emocionant, però ell, clar, no sentia res, i ell seguia mirant els músics.
Clar, estava d'esquena.
I clar, ell estava convençut que ho havia fet bé, però no sentia cap tipus d'emoció. I va haver alguna persona... que el va girar i li va fer veure tot l'espectacle.
La reacció, per molt que no la pogués sentir, no?
Això mateix, tothom com li estava aplaudint, com estava plorant. Clar, això per ell va ser... es va desmuntar, va començar a plorar, es va emocionar moltíssim i va ser com, uau, el que he fet està bé, no? I va ser un gest que el va animar molt. Clar, aquí la lliçó que jo en trec és, fixa't a la confiança que ell tenia, que... sense veure la reacció del públic, ell ja estava orgullós d'allò que sabia que havia fet bé, i tot i no sentir-ho.
No, clar, i amb la música difícil, perquè pots veure com toquen, però no saps tu si estan tocant bé.
Clar, sí que pots veure les cares dels músics, no? Sí que pots veure que, clar, els músics sí que veien el públic, i els somriures, però fins que no veus... Que a vegades no ens caldria l'acceptació de la gent, però en aquest cas, clar, quan la tens, te confirma que el que estàs fent doncs està ben fet. I va ser una bona lliçó, què et sembla?
Carai, amb Beethoven, doncs,
sí,
aquí.
Sí,
molt bé.
Sí. I això també ens demostra... Jo és que he anat traient lliçons, d'en Beethoven.
Sí?
I a part d'això, doncs, que si et falla una cosa, doncs que potencies una altra.
És que és així.
No? Com ho veus?
Que s'ha d'acceptar la vida tal i com ve, no?
Pues sí.
Perquè ens hi podem ficar de cara, de cul, de com siguis, però al final acabes... com amb tot procés, en l'acceptació de que tens el que tens i has de fer el que puguis fer amb el que t'ha tocat.
I que sempre tenim més del que ens pensem, eh?
I tant.
Que a vegades ens pensem, ai, és que clar, com que estic sord, doncs no puc fer. No, però segur que tens moltes altres coses que ningú mateix es veu. Però bé, va, ens anem.
Seguim endavant, doncs.
Que ens posem tontetes. Ah, ja has tret la música de fons, i ara, clar, aquesta part de reflexió amb la música aquesta de fons...
Ha quedat molt bé.
Clar, queda així com
més. L'he fos quan tocava jo també, S'ha estat aquí l'oïda atenta, jo.
Sí, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, Beethoven, tot i aconseguir l'èxit musical, doncs a fora de l'escenari era un desastre. Però un desastre. Ell vivia en un caos absolut. I vivia a Viena i constantment rebia cartes de queixes als veïns.
Ai, ara per desordenat.
Bueno, primera perquè feia molt de soroll, com que ell no hi sentia.
Clar, vete tu a saber si ha caigut un ull a terra, quin soroll fa, no?
Clar, tocava el piano qualsevol hora, però clar, això, a veure, el rellotge sí que devia tenir, però bueno, és igual, no s'hi fixava. Cridava mentre composava, clar, tampoc no graduava el to de veu que tenia... llavors tenia una manera d'inspirar-se que es tirava galledes d'aigua per sobre a qualsevol hora per refrescar-se.
Què dius?
Quan estava allò com que deia, ai, ara no em surt res, estic mig adormit, agafava una galleda freda, i tota per sobre. Ai. I llavors despertava i ja començava, continuava composant
allò
i tal.
Allò que fem nosaltres a vegades de picar-nos les galtones, allò, vinga, va, desperta.
Doncs,
ell amb el cubell d'aigua directe, eh?
El cubell, i a més, que era igual si estava a la cuina, si estava a l'habitació, clar, feia un... imagina't, com que estava sort no s'entenava, no controlava les hores del dia, doncs els veïns i em pensava, ah, un altre cop. I així s'anava fent. Era el seu sistema per activar la creativitat. O sigui, que aquí diem un tip creatiu per si algú vol fer, eh?
Galleda d'aigua per sobre. Ben freda, eh?
Ben freda. Sí, i això t'activa. Doncs clar, tenia la casa com un camp de batalla. Tenia tot de papers per terra, menjar per terra, bueno, ampolles buides... Un desastre de convivència amb els veïns perquè no tenia cap mirament amb res de neteja ni a dintre
Genis,
de casa.
Genis, ja t'ho dic jo que no és fàcil.
Ni a fora. Mira el que et diré ara. Es va mudar més de 70 vegades en 30 anys a Viena.
En sèrio? O sigui, més de 70 vegades?
No aguantava ni 6 mesos en un pis.
Jo que em pensava que em mudava molt, veig doncs, que Beethoven em guanya.
Sí, perquè l'acabaven expulsant. Però bueno, cada equips mesos, vinga a un altre lloc. Bueno, la sort és que encara anava trobant pisos, perquè clar, devien dir, ui, aquest no el deixis entrar. Pues sí.
Però al final era un erudit, no?
Sí, però clar, si... El...
Si molestes, està clar.
Sí, a veure si el comportament no és
correcte. Beethoven, una masia aïllada, això és el que necessitaves.
No en devia trobar cap a Viena. Manies, va, anem a manies.
Vinga.
Manies de geni. Doncs una de les manies més documentades i curioses de tota la seva vida, saps què va ser?
Què?
El cafè. Beethoven era obsessiu amb el cafè al matí i no menjava res per esmorzar, però el cafè era sagrat, intocable.
És dels meus!
I el preparava, espera't, a veure si ho fas tu això també, comptant 60 grans de cafè cada dia. Sempre 60. Era una supermania que tenia. Suposo que també devia fer com a teràpia, mentre comptava els grans, no?
Sí.
Fent un, dos... Clar, t'ho imagina't.
Era el mindfulness del moment, no? Comptar els grams de cafè.
Estàs en el 52 i t'has descomptat, perquè el veí ha tocat la porta. Vinga, torna a comptar.
Ara, justament que no feia soroll, home.
Clar, home, el millor moment de dormir devia ser el moment que comptava els grans de cafè.
Sí, clar.
Doncs mira, això, tenia aquesta mania i era molt conegut per això, o sigui que cada matí 60 grans de cafè. Doncs un escriptor que el va conèixer personalment va deixar escrit que els 60 grans de cafè, com a ritual inamovible d'un home que en tot el seu caos vital necessitava aquell punt de control perfecte. O sigui, és molt maco això, era un home caòtic amb tot, però... dintre d'això, d'aquest caos, necessitava tenir aquest ordre, no?
Però és que cadascú té les seves manies, eh? I amb això tens tota la veritat, eh? Perquè crec que el caos, cadascú l'interpreta a la seva manera, perquè sobretot si convius, no? Hi haurà allò que tu et molesta i a mi no,
sí.
I a l'inversa.
Sí.
Però dius, vius en aquest caos, però sobretot posa el posavasos, eh?
Sí.
No fos cas, eh? Perdona, cull al mitjà de terra, no?
Sí, és veritat.
Cadascú té les seves manies.
Cadascú, sí, clar, i el que per un és caos, l'altre no. Vull dir, clar, has de trobar el punt d'equilibri, però això costa.
Has de poder trobar aquell mitjà al mig d'aquell barrull,
sí.
No?
Bueno, aquí en Beethoven, com que vivia sol, doncs mira, ja s'ho feia.
Sí, tant.
Ja. Doncs el cafè era l'únic que podia controlar. I després tenia una altra mania molt curiosa. Ell es va preparar com un estoig, com un lloc per guardar espècies, i tenia sal, pebre, mostassa i alguna altra espècie que li agradava. I es va fer com un paquetet i s'ho portava a la butxaca cada dia. I quan li tocava dinar fora, ell s'ho tenia que especiar, tenia les mesures exactes de cada espècie que volia perquè el menjar sempre tingués aquell gust. Què et sembla?
Una mica de toc, eh? Tenia una mica de toc.
En aquell moment no es deia que era toc, però sí, tenia toc. Tenia que comptar els cafès i les proporcions exactes de l'espècie.
Carai!
Sí. Després tenia, també s'inspirava parlant amb el seu barret.
Ah!
Tenia converses amb el seu barret. I com no s'inspirava amb la natura. La natura, ell feia passejos molt llargs, sempre amb la llibreta i amb el bolígraf, i anava apuntant totes les idees que li anaven vinguent. Però necessitava sortir sempre al bosc.
Aquest contacte amb la natura,
sí.
Home, a tots ens va bé, eh?
Un
banyet de mar, una caminada pel bosc, sempre inspira, eh?
Sí. Doncs, guita, escoltem una altra cançó que és de les més conegudes, però aquesta versionada per Miguel Ríos.
Ai!
L'himne de l'alegria, fem la part final.
Vinga, va!
Va!
l'himne de l'alegria. És l'única cançó que sé tocar amb piano i amb flauta.
Que bé, doncs mira, ja en saps molt, eh?
Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol.
Mira, que tenim aquí un geni, també, eh?
Sí, una cosa, musicalment. Jo, mira, xerrar el que vulguis, però cantar...
La no. Cristina també és un geni.
Sí, sí.
Doncs mira, el que deien d'en Beethoven del tema de la naturalesa, que necessitava estar en contacte. Mm-hmm. Doncs en Beethoven tenia que fer molts esborranys, sempre escriure... Li van trobar més de 7.000 esborranys en un dels pisos.
Uau!
Sí, perquè ell sempre corregia, escrivia, boditatxava, feia de tot. Perquè, o sigui, aquí és on vam veure que la genialitat de Beethoven no era espontània. Era entrenada, el que sempre diem.
Sí, tenia art propi, però ell s'ho treballava molt, no?
Sí, com ara Mozart sí que era espontània, era un artista que sí que tenia una... Era orgànic, era sobrenatural, tot el que ell composava era pum, li sortia i ho feia. Doncs en Beethoven no, en Beethoven tenia que ser amb constància, perfeccionament... I bé, com un artesà.
El punt de toc. Per desordenat que fos, el punt de toc li va anar bé, no?
Sí, sí, per tant va ser molta, molta feina. Doncs aquí també, dèiem sobre el seu caràcter difícil i els seus valors, doncs que mai va acceptar que la noblesa estava per damunt dels artistes. Que tots els artistes sí que ho van acceptar. I llavors el que feien era complaure. Doncs ell va dir que no. I aquí hi ha una anècdota que hi va haver un moment, un dia, que ell passejava amb un amic seu músic i estaven passejant per uns jardins i llavors va passar algú de la noblesa,
sí,
no? I el seu company doncs és com que va fer reverència i va saludar, i un Beethoven no, un Beethoven va dir no, jo no saludo. I el que va passar, que va ser el noble que va parar a saludar en Beethoven.
Ah!
Clar, i dius, mira, i en Beethoven li va dir...
Ho veus com jo estava per sobre?
Sí, sí, sí. Diu, li va dir a aquest seu amic, hauries d'actuar com tu ets, no com ells volen que tu siguis, no? Però clar, això has de tenir un caràcter de ment, per fer això.
I és una gran frase, eh?
I és una gran frase. Doncs mira...
Ens agrada l'anècdota.
Sí, doncs aquí ja hem après que en Beethoven era un geni, que era un Beethoven, que era una persona que tenia que entrenar moltíssim per treure la llum tot això... i que tenia un caràcter una mica complicadet, però que realment el feia el que volia, i això també està molt bé. I això ens porta al consultori creatiu.
Doncs a treballar, som-hi.
Vinga.
Perquè no podem marxar mai sense els deures fets. A veure, Roser, què ens portes aquesta setmana? Quin tip creatiu ens portes?
Mira, Cristina, que te faré comptar els grans de cafè.
Ah, sí? Jo és que prenc així amb capsuletes, saps? És una mica difícil. Si vols, sí, et puc comptar les capsuletes que em fico al dia.
60 càpsules, no?
Mamma mia, com el Correcaminos.
Mira, farem un exercici que ens servirà com de meditació.
Mm-hmm.
I si voleu fer-ho amb 60 grans de cafè com en Beethoven, doncs perfecte. I si no, ho podem fer amb 60 boletes, amb 60 macarrons...
Que vulgueu.
El que vulguem. Però sí que és veritat que t'has de buscar el teu moment, has de... I si no en vols 60 i en vols 20 perquè tens...
No passa res.
Doncs mira, però és que 60 boletes són 60 segons al final, eh? Es tracta de que tocar cada boleta o cada cafè i posar-hi com una intenció o dir una frase, com el rosari, saps?
Sí.
O el japamala, vull dir que són objectes d'oració, de comprometre't, o de dir, avui tindré un bon dia, avui faré això, aniré...
Mentre agafem una boleta, diem una frase, una segona boleta, una altra intenció,
sí,
no?
Sí, una intenció, o una cosa maca que t'ha passat, o una cosa que vols que passi, o algo que vols dir a algú, i és com anar prenent consciència del moment, i és com un ritual ben xulo. Jo no l'he fet, l'haig de fer.
És mindfulness total, estic aquí i a sobre augurem coses bones, eh?
I pensem en Beethoven.
Home, i tant. Saber tocar com en Beethoven sense quedar-nos sords estaria bé, no?
Ens podríem posar de fons la sinfonia número 5 i comptar 60...
Ah, tan, 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 tan.
Tonto, i veràs tu si era pràctic.
Doncs, Roser, si s'inspiren, arroba Roser Martínez.
Roser Martínez, creativitat.
A Instagram.
Que ens ho enviïn, que ens ho expliquin tot. Vinga.
Ens encanta. Adéu.
Gràcies, adéu.